Volíem escriure un conte sobre la seguretat de la informació i la privacitat de les dades, però ens falta el consentiment d'algú a qui no podem anomenar, verificar l'escrit amb tres agències governamentals, l'aprovació d'una organització internacional independent i la clau d'accés als registres d'informació. Esperem que l'any que ve ja tinguem la paperassa acabada i puguem oferir-vos-el si no ha canviat la legislació.
Quimèric, amb Karen Madrid i Alfons Mallol.
Benvinguts al Quimèric, els amants de la literatura de gènere sempre tenim l'antena posada per saber quines novetats es publiquen, conèixer nous autors i, sobretot, reflexionar sobre les temàtiques que s'aborden en les novel·les del moment i com enllacen amb la nostra vida i amb l'actualitat. Precisament per això ens ho passem també en convencions com la CatCon, que al cap de setmana del 23 i 24 de novembre ha fet la seva tercera edició a Vilanova i la Geltrú i ha deixat temes sobre la taula molt variats, com el perquè de l'auge de les ucronies o quines novel·les aborden el col·lectiu LGTBI amb més naturalitat, així com les entrevistes als convidats d'honor Ian McDonald, César Mallorquí i Montserrat Galícia. En el programa d'avui fem un especial CatCon i el dediquem a explicar-vos la vessant més literària d'aquesta convenció, repassant les taules rodones, entrevistes i també els guanyadors dels Premis Ictineu. De música, còmics i audiovisual, que també s'han tractat en aquest certamen, en parlarem la setmana que ve. Això és el que donarà de si el 12è Quimèric d'aquesta quarta temporada, un programa que fem possible amb el Roger Benet a les vies de so i amb Riquer Mons a la producció.
Especial Quimèric.
Us ho dèiem la setmana passada, us parlàvem d'aquesta CatCon, aquesta tercera edició de la convenció que organitza la Societat Catalana de Ciència Ficció i Fantasia. Ara ja hi hem anat, l'hem viscuda de ple. Hem passat dos dies apassionants i superintensos a l'Auditori Eduard Tolrà de Vilanova i la Geltrú i estem ja en disposició d'explicar-vos. Sobretot l'ambient, que sembla que va a millor. I era difícil de superar, però encara va millorant.
L'ambient que he vist, almenys des del meu punt de vista, que potser tu comparteixes o no, per
a veure, sorprèn-me.
Més gent... Sí, no gaire més, però més variada, sobretot.
Més variada.
Sí, més sobretot d'edats. Mm-hmm. Més gent que no trobem habitualment a la Tercat.
De fet, hi havia 175 inscrits, que és una xifra que suposa un petit augment respecte a l'edició anterior i, evidentment, respecte a les altres. Per tant, ha anat creixent aquesta convenció.
O sigui, pinca mica, encara ens falta pels 150.000 del manga Barcelona, però algun dia arribarem.
Home, pensa que estem parlant de literatura de gènere. Sí, bueno. Sí, hi ha la literatura... mou poca gent en relació a la resta, si a sobre és de gènere, com ja anirà sortint, amb les diferents taules rodones que hem anat seguint, el gènere costa de que generalitzi.
Però somiar és gratis. No, la cita la fots després, però somiar és gratis.
Ja veurem si la desena edició del Quimèric, no? la desena temporada, ha canviat alguna cosa respecte a la primera, i podem dir que la literatura mou... milers de persones...
Em conformo en que sigui allà algo més normalitzat dins de la societat.
Exacte.
No d'allò que s'hagi de llegir en secret.
Jo també he de dir que a Vilanova la gent ja sap que s'està fent això, perquè quan vam anar a dinar, per exemple, una dona ens va preguntar «Ai, aquest any on es fa? Perquè el primer any va ser al Neòpolis, no? I ara heu canviat de lloc». I clar, primer vaig pensar com ho sap, després em vaig adonar que encara portava l'identificació penjada del coll, llavors, clar, va veure CatCon i ja la dona es va interessar, però vull dir... Sembla que el municipi en si s'hi està volcant, també.
Sí, això explicaria perquè hi havia tantes botigues tancades a la tarda. No? Perquè estaven tots a la CatCon.
Clar que sí. Venien a vendre els seus productes entre els assistents. En tot cas, el dia fort va ser dissabte, que això sol ser l'habitual en quant a públic. No parlem de contingut, perquè el contingut sempre intenten que sigui equilibrat. Mm-hmm. I, de fet, altres anys ha passat que han programat alguna de les sessions fortes diumenge i ha quedat deslluïda perquè hi ha menys gent el diumenge. És una realitat.
Sí, el mateix que el Saló del Manga. Hi ha més gent el dissabte que el diumenge. Veus? Ja tenim una similitud.
Sí, sí. A més, el dissabte és el dia triat per entregar els Premis Ictineu.
Mm-hmm. I el sopar de gala.
Es va fer just després del sopar de gala al Foment Vilanoví, un local que, la veritat, era molt...
Sí, sí.
Peculiar, no? Així com modernista, no? Bastant elegant.
Sí, no, sí.
Vam tenir un saló per nosaltres sols, que això s'agraeix perquè si ningú ens mira estrany, no? Quan sí, fem les nostres dir, bromes. Sí. Sí a tot.
Sí a tot.
Doncs no sé què et sembla si comencem parlant dels Premis Ictineu.
D'acord.
Doncs comencem parlant dels guanyadors i comencem pel guanyador del Premi a la millor novel·la fantàstica en català, que va ser Joan Lluís Lluís, per Jo sóc aquell que va matar Franco. L'any passat en vam parlar molt, perquè precisament
sí,
va ser un dels convidats d'honor Joan Lluís Lluís, no Franco, i ens va parlar de la seva novel·la. I se'l considera una novel·la que és una ucronia, en teoria, perquè presenta una història en què Franco s'alia amb Hitler i Mussolini després de guanyar la Guerra Civil. I com us hi podeu imaginar pel títol, no li surt gaire bé.
No.
Va tenir unanimitat del jurat i també del vot popular i competia amb Estació Boira d'Enric Kerce i El contracte Wong de Montserrat Segura, que també va ser al sopar.
I valen la pena les dues obres?
Sí, 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 la veritat és que sí. El Joan Lluís Lluís estava molt content de rebre aquest premi, tot i que es va queixar perquè les hores eren molt intempestives. Eren les 12 de la nit, oients.
Sí,
i recordem
que és a la Catalunya Nord.
Catalunya Nord o França no porten aquests horaris, per tant...
No, allà sopa a les 6, a les 7 com a molt tard.
Exacte, això li venia molt... molt... Clar, sí, sí. Diu, mira, perquè he guanyat, perquè si no us mato a tots. Va estar molt content de rebre aquest premi, com no, però sembla que no té molt clar que la seva novel·la sigui de gènere.
Un premi de novel·la de gènere fantàstic, i jo la meva novel·la no és ben bé de gènere fantàstic, però sí que ho és també, llavors és una qüestió de lectura. És una ucronia, jo el que faig és canviar la història passada. Això és fantàstic o no és fantàstic? Es pot discutir, en tot cas. I m'agrada tenir, a veure, molt, m'agrada molt haver tingut aquest premi, tot i que jo no m'hi reconec en la ciència-ficció. Jo el que crec que és important, sobretot, és dir que es pot posar literatura en qualsevol gènere. Es pot fer literatura a partir de ciència-ficció, d'horror, de novel·la eròtica, de novel·la negra. No té cap importància. El que cal és intentar escriure bé, que és el que costa més, i explicar històries que siguin bones històries. Després, encasellar-lo em sembla molt limitat, i per tant jo crec que està bé de poder barrejar els gèneres, les perspectives, les maneres d'entendre les coses. El que fem, en el fons, és explicar històries, com ho expliquem a la mainada a la vora del foc d'abans. És la mateixa cosa, un novel·lista és algú que explica històries, i per tant, poc importa en quin gènere són.
Fa just un any estaves aquí a la Catcom presentant aquest llibre i també doncs, mostrant-te doncs, la teva trajectòria com a escriptor, i des de llavors en aquest any hem vist moltes ressenyes, no? I moltes molt positives precisament d'aquest llibre i de la teva figura. No sé com interpretes que s'hagi rebut tan bé també aquí, si creus que també ha estat una oportunitat el fet d'obrir aquest nínxol del gènere fantàstic perquè altres escriptors, per altres lectors que no et coneixien, arribessin a tu.
Sí, i tant, el gènere fantàstic permet introduir, anar cap a lectors que potser el concepte de novel·la més clàssica els espanta. No hi ha cap raó que siguin espantats, però pot passar. I sí, sí, dient-los, ja veuràs, perquè hi ha unes coses que no són ben bé realistes, se senten més tranquils, a mi això em sembla bé. Ara és veritat que aquesta novel·la va sortir fa un any i mig i que al cap d'un any i mig encara tingui algun premi, per mi és meravellós. De fet, he de dir que ha tingut 4 premis aquesta novel·la, totes amb conceptes una mica diferents, que per mi és molt bonic perquè dibuixo una mena de retrat de la novel·la a través dels premis aquests, que cada vegada s'enfoquen cap a un aspecte diferent.
Abans comentaves que no et sents especialment representat amb el gènere. Això vol dir que no veurem més novel·les de gènere?
Totes les novel·les que faig, o gairebé totes, tenen un petit puntet, una pinzellada de gènere. Però no sé mai per endavant on serà, com serà, ni si serà gaire o poc o gens important. Doncs, estic treballant en una cosa, però com que no parlo mai del que estic fent, no ho sabreu.
Haurem d'esperar molt.
Una miqueta, sí.
Ara també estàs en una altra faceta, que és la de ressenyador, no? Et sentim a les ràdios d'aquí explicant doncs, ressenyes de recomanant, no?, novel·les. No sé si també ara faràs més ressenyes de gènere, ara que tenim així tant d'efecte per aquí.
Sempre he llegit molt gènere, des que sóc adolescent que llegeixo gènere, i sempre mai he fet la distinció amb la novel·la, diguem-ne, de factura clàssica. Per tant, les meves lectures continuen sent bastant eclèctiques o disperses, segons com es pugui dir.
Bé, no es representen el gènere, però no passa res.
No.
L'estimem igual.
Sí. No li vam preguntar si encara hi havia ganes de matar Franco?
No, no vaig voler entrar en política a les 12 de nit d'un dissabte, no sé, no...
No et venia de gust.
No em venia de gust, em venia de gust parlar de gènere i de futur.
de futur.
Seguim amb els premis abans de dir més coses que ens puguin portar a la presó. En l'apartat de millor novel·la traduïda al català també hi va haver unanimitat i la premiada va ser Els desposseïts, de la Úrsula K. Le Guin, que és un clàssic que ha recuperat Raig Verd amb traducció de Blanca Busquets. En aquest cas competia amb dos clàssics més que per primer cop es podien llegir en català, La princesa promesa, de William Goldman, i El conte de la serventa, de Margaret Atwood.
Tot novetats, no? En català? Fantàstic, i a més bons llibres.
El que m'estranya és que hagi guanyat Els desposseïts per davant del conte de la serventa.
Potser és pel tipus de gènere. Clar, El conte de la serventa és més generalista, però Els desposseïts és una gran novel·la. I l'explicació, o sigui, no només el tema de la comparació del capitalisme amb l'anarquisme, també l'evolució dels personatges.
A mi no em va agradar gaire Els desposseïts. No? Potser perquè el tema polític em fa com molta mandra i em tira enrere.
Jo ja dic que el que em va atrapar és com ell va fent el descobriment científic.
Ni me'n recordo.
Ja, bona prova d'això. Realment és l'eix conductor.
La tinc molt oblidada. Bé, seguim. En categoria de contes, el guanyador va ser Salvador Massí per Plàstic, publicat dins la revista Catarsi 22, i competia amb relats de Sergi Geusset, Edgar Cotes i Ferran Armengol, tots ells inclosos dins del Monstruari d'Edicions Sec. I Uzet també tenia un altre, denominat, que era publicat en Visions del Purgatori de Males Herbes. El Salvador Massip no va poder venir a recollir el premi perquè està vivint a Leicester, a Anglaterra.
Pues, podria haver vingut amb avió amb el que va trigar.
Ho diu perquè ens va fer un vídeo que... Déu-n'hi-do, eh?
Sí.
Déu-n'hi-do, quin vídeo més llarg. L'hem volgut recuperar, però no hi ha hagut sort, coses de la informàtica. Però bé, va agrair molt a la Societat Catalana i va estar explicant una mica d'on havia sortit aquest conte. I hem de dir que aquest és el segon ictineu que té el Salvador Massí, després que el 2011 en guanyés un per la novel·la El joc de Déu. No està gens malament, eh?
Gens malament.
I el millor conte traduït al català va ser per La trinxadora, de Stephen King. Jo he de dir una cosa.
És raro que se l'emportés Stephen King, no?
Si no ho dic, rebento, sí. Hi havia cinc contes nominats i quatre eren de Stephen King. Tots ells inclosos en el mateix llibre que es diu Torn de nit. Només hi havia un candidat que no fos Stephen King, que era el Francisco J. Pérez per La frontera, que està La frontera, perdó, que està al Monstruari. Jo em vaig fer un fart de riure. O sigui, quan vaig veure aquella llista de Stephen Kings, perdoneu, però no vaig poder més. O sigui, no podia parar de riure perquè... No sé, és com, a veure, no sé, deixem una mica d'espai pels altres també,
potser
no?
Potser hauríem de posar la norma de només un nominat per autor.
Sí, clar, però després tancarien portes a gent com Sergi Geusset, que té el monopoli dels relats i aquestes coses. Bé, en fi, no he llegit aquest llibre de Stephen King. El tinc a la llista de pendents. Ja decidirem més endavant.
Ha de ser curiós perquè sempre he considerat el rei de la palla.
Exacte.
En tema en compte, deu ser una cosa curiosa.
Sí, jo tinc ganes de llegir-lo ja.
Si és capaç de ser concret i concís.
En un moment ho provarem de llegir aquest Torn de nit. I finalment, el Premi Ictineu a la millor il·lustració ha estat per Carlos Acedo per la portada del número 4 de Friccions, que és la revista del Biblionauta. Vam poder parlar amb ell i ens va explicar d'on va sortir aquesta creació.
La idea és original, o sigui, jo cada any, des de fa ja 4 anys, faig la portada del Biblionauta i Daniel Genís, el director del Biblionauta, em dona carta lliure per fer el que vulgui. Cada any busquen una temàtica diferent i com aquest any, l'any passat, feien l'homenatge a Mariceli, perquè em sembla recordar, si no m'equivoco, que era el seu centenari, doncs varen proposar de fer una imatge amb el seu fill, no? Amb Frankenstein. I se'm va acudir de fer aquesta portada que representa el Frankenstein antic i un Frankenstein molt modern per representar una mica el passat i el futur del mite de Frankenstein. I va ser això.
Un Frankenstein modern que sembla pràcticament un robot, no?
Bueno, és que el Frankenstein modern va per aquí, no? Terminator, els robots ara semblarà que seran el pitjor monstre que té la ciència-ficció. Al final no, continua sent el mite de Prometeu, no? Un engin o una fabricació de l'home que es rebel·la contra el seu creador. El mateix sigue sent el mateix.
Tu ara ja ets bastant conegut per els teus muntatges, sobretot, no? De fotografia, Photoshop, no? I posant elements fantàstics en llocs així emblemàtics, coneguts. No sé si creus que també el Premi Ictineu et pot donar més visibilitat o et pot obrir portes també a poder fer més portades.
Bueno, doncs espero que sí. Espero que sí. No sabia que era famós per això, però sí que fa ja 3 anys que porto un projecte que combina escenaris reals amb elements fantàstics de la literatura, del cine, bàsicament de la ciència-ficció, no? Fas aquesta mescla, però no deixa de ser una mica una petita broma, no? Per qui vulgui gaudir d'això.
Una broma que té bona acollida, no?
Molt bona acollida, sí. De fet, l'última enquesta, els meus seguidors ja posen per més de 5.300 seguidors a la meva pàgina, o sigui que la idea va agradar i encara estem ahí.
Veurem més muntatges llavors, eh?
Veurem més muntatges, sí. Cada vegada em costa una mica més perquè ja el cap ja comença a estar una mica buit, però no, d'idees encara m'hi queden.
I més enllà de l'entrega de premis, com dèiem, a la CatCon hi va haver diverses conferències i taules rodones, i les que van despertar més interès van ser les dels convidats d'honor. Comencem pel convidat d'honor internacional, que és Ian MacDonald. És escriptor, fill d'un escocès i d'una irlandesa que ha viscut bona part de la seva vida a Belfast. Quan s'emocionava hi havia moments que no l'enteníem amb el seu anglès. O sigui, començava parlant un anglès assequible, però després s'anava envalentonant i sort que vam tenir uns traductors, uns nois molt joves, que són alumnes de la Sara Martín, que és la persona que va fer l'entrevista. Que és mestra de l'autònoma, professora de l'autònoma, suposo que ja la coneixeu tots perquè és l'especialista de Harry Potter, les altres catcons també va venir a fer aportacions molt interessants, però bé, ens en anàvem, no? Dèiem que sort en vam tenir dels traductors. Ian MacDonald, per la gent que no el coneix, és especialment conegut per la seva trilogia de la Lluna, que explica enfrontaments entre 5 famílies a la Lluna.
Sí. La Lluna, la Pruna...
Ell diu que vindria a ser un Dallas, però la gent més actual pensem que és més un Juego de Tronos, no?
Potser o sigui... per vendre-ho millor. Hòstia, un Dallas. El referent és modern, eh?
És que clar, l'edat que té Ian MacDonald suposo que...
La Lluna! No queda igual.
Després, ell ho comenta en un dels fragments que escoltarem, però sí, vas ben encaminat. Pel que fa a l'àmbit personal, una cosa que ens sorprèn i que passa poc és que ell es dedica només a escriure.
Quina sort.
És escriptor de professió i diu que, tot i que li agrada molt, admet que a vegades troba a faltar tenir un altre tipus de feina.
At the moment I'm writing full.
De moment estic escrivint a temps complet, però sí que vaig treballar 16 anys a la televisió, escrivint per la televisió. Ara he tornat a escriure a temps complet, perquè hi ha un límit a la quantitat de programes que es pot inventar sobre vendre antiquitats. Al final et fon el cervell. M'agrada sortir de casa, és important. El Stephen Baxter deia el síndrome de l'habitació blanca, que estic dins d'una habitació blanca i acabo escrivint sobre l'habitació blanca. Llavors trobo a faltar tenir una feina per sortir i tenir alguna cosa sobre què escriure.
Però com sospitàvem, sembla que és difícil guanyar-se la vida com a escriptor i, de fet, ell diu que cada cop és més difícil viure d'escriure ciència-ficció.
And it's harder to get there are a lot more people writing now. I'm encouraged that...
Paga molt menys, vull dir, es guanya molt menys fent ciència-ficció ara. S'ha convertit en un camp molt més difícil perquè hi ha molt més persones escrivint ara mateix. Sempre hi ha hagut grans escriptores de ciència-ficció. És fals això que es pot arribar a sentir de no hi ha dones que escriguin ciència-ficció. Mai ha sigut veritat això. Ara mateix és un camp molt més obert del que ha sigut mai. Tenim dones, tenim gent transgènere, tenim gent de Xina, d'Àfrica, de molts, molts llocs del món escrivint ciència-ficció. I bàsicament el futur ens pertany a tots nosaltres. I per això ara mateix la ciència-ficció és un camp molt, molt més obert.
I'm encouraged that it's kind of expanded into a much, much wider, more generous genre.
Una mica mig en broma i també mig seriosament va destacar que li agraden molt els premis. Aquí no, eh?
Sí, sempre van bé.
Diu que li agraden sobretot si van acompanyats d'un xec generós.
Ah, per tant no li agrada el tineu.
Uau.
Bueno, l'Ondas tampoc el té.
Ell diu que al final, com tothom té una hipoteca per pagar i que la seva professió doncs, està enfocada a això, a pagar la seva hipoteca. I més enllà d'això, ens va explicar una mica sobre el seu procés creatiu. Se li va preguntar doncs, quant de temps li dedicava, de quina manera construïa els seus universos, els personatges. D'una banda, ens va explicar com genera les històries i de l'altra, destacava la importància de treballar molt bé els personatges.
I have the beginning and I have the end.
Començo amb el principi del llibre i el final i tinc pensats els moments claus de la història. Llavors sé d'on vinc i fins on he d'anar. Llavors hi ha moltes maneres de vincular aquests punts i d'anar a un lloc a un altre. I jo trobo que si he escrit només 600 paraules al dia, no em perdo. Si escric més de 600 paraules al dia, igual em perdo i no sé què fer ni què escriure el dia següent. Si escric només els 600, no em perdo i el dia següent em puc sentar a escriure i seguir el camí que estava fent.
I've written myself into a corner and I can't get out. I get the characters first.
Bàsicament començo pels personatges, perquè crec que a la gent realment no li importa tant la història quan tens uns personatges dels que es poden preocupar, els que et poden o amar o odiar. D'aquí, a poc a poc, poden anar sortint les històries i entre les seves relacions puc anar construint el món.
I can add to this.
També doncs, vam saber una mica més sobre la seva trilogia de la Lluna. Va ser difícil parlar-ne sense fer spoilers, perquè clar, molta gent dels assistents no l'havíem llegit i altra gent sí. Llavors, com aborda segons què sense fer spoilers?
Però avisava, sí. Quan ella anava a fer un spoiler. Aixecava també una mica les mans.
Sí, això estava bé. I vaig veure algú de davant nostre que es tapava les orelles.
Sí,
vull dir que va aprofitar-ho. Va explicar-ne moltes coses, però potser el que ens va cridar més l'atenció és el joc que dona per l'escriptor les conseqüències físiques que tindria viure la Lluna per al cos humà.
At the time it was, they reckoned 2 years in the moon, living on the moon in a sixth.
Això dels 2 anys a la Lluna és molt interessant, sobretot per un escriptor, perquè dona moltes opcions. Després de dos anys a la Lluna, els canvis pels que ha passat el cos són tan dràstics. Per exemple, la densitat dels ossos és molt menor, el cor i els pulmons s'expandeixen, de tal manera que tornar a la Terra podria resultar fins i tot fatal. Llavors això per un escriptor és fantàstic, perquè és com un rellotge que va corrent, un tic-tac. Llavors això planteja molts problemes i molts dilemes pels personatges. Em quedo, marxo, abandono la meva família a la Terra i em quedo aquí, o al revés, torno a la Terra perquè si em quedo aquí ja no podré tornar mai més. Hi ha molts dilemes i moltes històries que per un escriptor fa que això sigui molt interessant. La veritat és que no sabem gaire res sobre néixer fora del planeta, de la gravetat. No sabem com podria afectar això a la biologia. Sabem que la gravetat afecta molts processos biològics, però el cert és que ni tan sols sabem si podria arribar a ser possible concebir un nadó fora de la Terra.
A viable human being outside Earth's gravity field. That's possible. But my 2013 research said it might be, but it would have distinct effects on the biology.
Per cert, sembla que hi ha contactes per fer una adaptació de la trilogia de la Lluna a l'àmbit televisiu. Hi havia un contracte signat amb la CBS, però ara sembla que aquest ja no hi és i n'hi ha un altre.
Someone else is adapting the trilogy. It's a very long story. Another company moved.
Bueno, el tracte que teníem amb la CBS ja no està, perquè ha vingut una altra companyia, un gran nom, no puc dir gaire més d'això. I bàsicament aquesta companyia ha mostrat molt d'interès. Hi ha un guió. Hi ha gent per fer la sèrie, també un director també. Hi ha interès, s'ha expressat interès, però com a totes les coses que tenen a veure en la televisió, sobretot amb aquest tipus d'adaptacions, molt probablement això no acabarà anant enlloc, però esperem que sí. De fet, quan jo escric un llibre, tinc molt en ment el tractament de la televisió. Quan jo vaig vendre la idea, vaig dir, això és com Dallas, però a l'espai. I em van dir, Dallas potser queda una mica lluny ja, això, ja ets una mica gran. Què tal si diem Game of Thrones, però a l'espai? Llavors, sempre tinc en ment aquest tractament.
I knew it would work that way, it was a TV idea. So we'll see what happens.
Música. I un altre dels convidats d'honor de la CatCon d'aquest any era César Mallorquí, un escriptor nascut a Barcelona però resident a Madrid i conegut sobretot pels seus relats. Té un bon grapat, té una llarga trajectòria, també té novel·les, sí. Però tothom que l'ha llegit coincideix que els relats són el seu punt fort. És fill d'escriptor, cosa que també és curiosa, no? Ja tens la vida una mica encarrilada, i té un germà que és amant de la ciència-ficció, i precisament a través d'aquest germà es va aficionar a la literatura de gènere, perquè el germà llegia molt, i quan acabava de llegir, abandonava els llibres i ell els rescatava.
Digo que mi hermano era muy descuidado, pero entre otras cosas, una vez que leía un libro lo tiraba, o lo iba dejando por ahí. Entonces un día vi a mi madre con una caja de madera llena de libros de ciencia-ficción de mi hermano que iba a proceder a tirar. Entonces yo salí al paso y le dije, no, me los quedo. Y así fue como comencé mi colección de ciencia ficción, que ahora debe tener unos 7.000, 8.000 ejemplares, y no sé dónde meterlos. Mi mujer, que está ahí en ese rincón, me odia. Como no me cabe en ningún sitio, la tengo repartida por los cuartos de mis hijos, que me odian. Yo mismo, cuando tengo que arreglar la colección y me lleno de polvo, la odio. Es decir, que la ciencia ficción solo me ha traído tristeza y sufrimiento.
És que això de tenir tants llibres i tenir tan poc espai provoca, sí, doncs, molts problemes a la vida i a les relacions. César Mallorquí és un cachondo, o sigui, deixeu-me que ho digui. Ja sabeu tots, els oients habituals del Quimèric, que tenim una carpeta de fricades, de frases que tretes de context són una mina. Doncs de César Mallorquí ja en tinc 4 o 5.
Uai.
I una la volia compartir ara, però us explico una mica el perquè. No la posarem així només per riure, sinó... bé, m'explico. Ell va començar a escriure molt d'hora, d'acord? Però el primer relat, de fet, li va dictar ell a la seva mare, perquè ell no sabia escriure, i la seva mare el va escriure, no per ell. I llavors va escriure molts anys, i als 27 anys li van publicar. Però ell durant 10 anys es va dedicar a la publicitat i va destacar, atenció que aquesta és la fricada, quina creia que era la seva gran obra.
He escrito textos para crema para las almorranas. De hecho, es mi mejor obra.
Vull dir que... I també, atenció, això t'agradarà i et canviarà la vida. Aquest home és el creador del nom Osos Amorosos.
Hòsties!
Perquè ell treballava en una empresa de publicitat que li van arribar el producte dels Osos Amorosos directament de l'estranger, i en anglès la traducció literal seria com els ossos cuidadors. I van dir, com li podem dir en espanyol? Com li podem dir Osos Amorosos? Per tant, ell va dir... A partir d'ara, quan veieu un oso amoroso, quan penseu en un oso amoroso, us en recordareu de mi. Brutal. Però fora conyes, la seva entrada al món literari va ser a través de l'Hispacón, on va conèixer molta gent. En un primer contacte va arribar a la conclusió que estaven tots xalats. També és una de les fricades que hem guardat. És una mina.
Ai, això va dir, no vol dir pas que no ho siguin.
Va dir literalment que les Hispacons haurien de ser obertes perquè la gent els hi pogués tirar cacauets. I llavors va anar coneixent a través de la segona tanda d'Hispacons els premis que es van anar creant. I unes tercats, com les de Catalunya, però que es fan a Madrid, també va anar coneixent gent. I un cop es va posar a competir, va començar a guanyar pràcticament tots els premis. I per ell la clau era aquesta.
Había una predisposición a escribir relatos de ciencia ficción, pero en contexto anglosajón. Y de hecho, imitando claramente las novelas anglosajonas, que es lo que en suma en la mayoría de nosotros habíamos leído por aquel entonces. Y yo pensaba que eso era un error tremendo, porque una novela de ciencia ficción de contexto anglosajón escrita por un señor de Badajoz tiene algo que suena falso, algo copiado, algo que no es auténtico. Yo siempre decía, los libros valen todos igual, si por un y es como si te ofrecen dos relojes, uno por el mismo precio los dos. Uno es un Rolex y otro es un Trolex. Los dos valen igual, coges el Rolex. Pues si ofreces una imitación de novela anglosajona o coges una novela anglosajona, te vas a clonar con el original siempre. Yo proponía un punto de vista, no digo necesariamente español, però sí europeu.
De fet, el protagonista del Coleccionista de Sellos, que és la seva primera novel·la, va acabar sent un gitano del Sacromonte, en una ucronia sobre la guerra civil barrejada amb una trama policíaca.
Puf! Sí, poden parlar hòsties per totes bandes.
Ja vaig pensar en tu ja quan ho va dir, que aquesta l'Alfons l'està comprant ja, s'ho fa a sobre. Però ell, com dèiem al principi, ha triomfat molt pels relats i, de fet, ell és el que li agrada més escriure i va ser molt contundent en explicar el perquè.
A mí las me encantan los cuentos, en primer lugar. Si yo pudiera, solo escribiría cuentos. No escribiría novela, porque escribir novela es largo, trabajoso, deprimente e ingrato. Lo odio. Pero escribir cuentos es una maravilla, porque los acabas antes de cansarte de ellos. Yo siempre de una novela lo digo, cuando voy por la mitad, odio la novela, odio a mis personajes, odio mi decisión de dedicarme a escribir, me odio a mí mismo, odio a mi mujer, odio a mis hijos, odio al planeta entero. Es deprimente. Cuando acabo una novela, normalmente se la doy a Pepa, que es la chica guapísima que está ahí, para que la lea, mi mujer. Y ella la lee y normalmente me dice, ah, pues me ha gustado mucho, yo me la quedo mirando y le digo, no, mientes, es que eres mi mujer y te da pena decirme que es una basura, pero yo sé que es una basura. E incluso a veces, recuerdo también una novela que me pasó eso, que ya María José me dijo, le gustaba mucho, yo dije que era una basura. Luego la editora me dijo, ah, me encanta esta novela, y dije, no, mientes, yo creo que todavía sigo diciendo, es mentira, esa novela es una mierda. Bueno, no. Pero es, lo que me produce, la sensación que me produce. Por ejemplo, ahora estoy acabando una novela, que es una novela, por cierto, también de ciencia ficción juvenil, y me parece una birria, o sea, es asquerosa, es la odio, es, me deprime, qué cosa más mala. Dios, qué personajes más manidos, qué trama más absurda, qué asco me doy. No sé, soy un bluff, me voy.
M'encanta.
A mi m'agrada escriure novel·la.
A mi m'encanta aquest home, o sigui, sí. Ja...
No tinc aquest grau d'exigència, potser.
No t'odies a tu mateix, a la teva mare, a les teves germanes i al món sencer, no?
No, el món sencer, bueno, sí, però no té res a veure amb la novel·la.
De fet, hi ha una altra manera de canalitzar tot això, i ell l'ha trobat, que és escrivint contes de Nadal.
Ah, per odiar el món.
Sí, i veuràs per què.
Dos de esos cuentos, en años distintos y no consecutivos, dos de esos cuentos están centrados, son cuentos de Navidad, y lo juro que son cuentos de Navidad, pero están centrados en el canibalismo. O sea, eso os da una idea de por dónde van mis cuentos. Otros hablan de masacres, otros... Y hay algunos que son tiernecitos y te encojan el corazón. O sea, nunca sabes, es como el famoso... aquello famoso de mis antologías, son como una caja de bombones. Pues mis cuentos de Navidad son como una caja de bombones en que todos los bombones son o amargos o emborrachan o tienen petaceta dentro o te envenena directamente.
En tot cas, entre canibalisme i bombons enverinats, ell s'ha fet un lloc en el món de la literatura juvenil, sobretot.
Sí, no la cuina, eh?
No, la cuina no, però la literatura juvenil ha guanyat 4 premis EDB, eh? És l'únic autor d'Espanya que ha guanyat 4 premis EDB. I ell va explicar... ¿Qué es lo que le agrada más de poder hacer literatura juvenil?
Lo más importante de todo era que esas novelas que habían ganado premios, además se vendían muy bien. Y bueno, pues yo pensé, coño, hago lo que me gusta hacer, que es escribir. Me estoy haciendo un nombre, estoy ganando premios y encima estoy ganando dinero, algo que con la ciencia ficción, eso ya lo sabía yo. O sea, para mí la ciencia ficción es como uno de esos amores, cuando alguien se enamora de una mala mujer, Y tienen que estar con ella porque la quiere locamente, pero sabes que no vas a sacar nada de ella en claro. Pues es igual, la ciencia ficción es una cosa maravillosa, el único problema que tiene es que no da un puto duro, salvo a algunos señores y muy pocos. Quiero decir, no da dinero ni en España ni fuera de España tampoco. En Estados Unidos hay muy pocos autores que puedan vivir de la ciencia ficción, es un género minoritario. Lo que pasa es que en Estados Unidos minoritario pueden ser 200 o 300 mil personas, aquí son 2 o 3 mil. Entonces me puse a escribir literatura juvenil y todo iba bien, me fui haciendo un nombre. Hay una novela, llegado a un punto que fue mi tercer premio de B, es una novela para mí muy importante por muchos motivos, que es Las lágrimas de Shiva, que es mi gran superventas, además, no un bestseller, sino un longseller, o sea, es decir, una novela de larga duración Desde entonces tiene un éxito descomunal. Si veis, siempre es en septiembre, mejor en octubre, si miráis los libros más vendidos en octubre, siempre mi novela está o el primero o el segundo.
I la tercera convidada d'honor va ser Montserrat Galícia, és mestra de professió i és la dona que més novel·les de ciència-ficció ha escrit en català. Déu-n'hi-do, el títol es diu ràpid, però,
sí,
però és tota una vida dedicada a això. De fet, va començar a escriure als 11 anys i va escriure dues novel·les, això sí, que van quedar al calaix, vull dir, per ella mateixa, sense voluntat de publicar-les.
No les hem vist mai?
No s'han vist mai, estan en el calaix.
Haurem d'esperar que mori perquè algú les publiqui?
Clar, no sé, amb 11 anys quina novel·la pots escriure?
Mai se sap, però es ven aquestes coses.
Anaves practicant.
Sí, Tolkien ja sabia llatí als 3 anys, o sigui,
això
mai
se sap.
Això és veritat.
Hem de dir que amb el temps va combinar la feina a les aules, perquè, clar, em dèiem que és mestra, amb l'escriptura, portant una mena de vides paral·leles, va dir ella. Quan li van preguntar pels temes que ha anat tocant al llarg de la seva carrera, em va sortir una llista molt llarga.
Copèrnic, és un llibre de ciència-ficció, passa en un planeta imaginari amb dues civilitzacions molt diferents, una pacifista i l'altra violenta. Bé, a l'any 84 estem encara a la Guerra Freda, no tenim tan lluny la guerra civil, per dir-ho així. Per tant, o sigui, aquella inquietud, o sigui, per què la violència? Per què les guerres? Doncs d'una manera o altra es reflecteix amb Copèrnic. Després n'hi han hagut altres, evidentment. Me'n vaig a un planeta X i en el qual m'emporto la problemàtica, per dir-ho així. Em serveix aquell planeta per parlar de coses que m'interessen. També treballar, bueno, també la realitat virtual, també els viatges en el temps, els androides, o sigui, una miqueta he anat tocant dintre del gènere tots els pals gairebé, vull dir... Bueno, perquè dona molt de sí. Realment hi ha camí per córrer.
Hi ha tant camí per córrer que per ella la ciència-ficció és una oportunitat per assenyalar el que no ens agrada de la nostra societat actual. I com a exemple va posar la novel·la que va fer quan va esclatar la guerra d'Iraq i entén per què el moment actual català podria donar fins i tot per fer novel·les de gènere.
De la guerra de la invasió de l'Iraq em va sortir una novel·la fruit de la indignació. És que ho vaig trobar tan gros, per anar-me a manifestar i portar l'enganxina i tot plegat, allò que es veu la pau amb un d'allò que queia, amb una bomba, que vaig fer una novel·la. Per tant, dèiem, a veure, realment les novel·les... A veure, una novel·la que passa en un planeta de no saps on i, evidentment, es dona una situació de violència que la podies llegir molt amb clau de la guerra de l'Iraq. I la... Bueno, en fi... Tota la problemàtica, a més, des de les dues bandes, diguem-ne, del que diríem dels soldats americans que anaven allà, com dels pobres que eren allà i van rebre doncs, les bombes. Bueno, clar, jo no em plantejo, evidentment, fer una novel·la en absolut sobre la situació actual. Ara, val a dir que és allò que dius, bueno, és que sembla que hàgim... No, hauria de ser una novel·la... d'aquestes de viatge en el temps. Perquè de cop i volta, això els que tenim una certa edat, que a més ja he dit quina era, de cop i volta ens sentim transportats. Transportats a aquella època doncs, de fa doncs, una bona pila d'anys. Evidentment, en ple franquisme.
I tot i no estar treballant en una novel·la sobre el procés, Galícia ha admès que sí que té un projecte entre mans.
Sempre tinc allò que diríem un llibre entre mans. Sí, estic escrivint ara una novel·la. Últimament el que m'he decantat amb ciència-ficció és escriure per allò que dèiem de les etiquetes, no? Com una mica més per adults, per dir-ho així. O sigui, per tant, sí, estic escrivint una novel·la, que no sé com veurà la llum ni... Però bueno, sí, estic allò... Sí, està a l'obrador, no? Una nova novel·la. I bé, i com que és una cosa que m'ho passo bé i escric, allò que dius, no pateixo, jo si he de patir ho deixo córrer, no escric.
En tot cas, insisteix que escriu perquè li agrada, ja que l'escriptura mai s'ha erigit com una professió de la que pugui viure.
Quan dèiem abans els mons paral·lels, l'ensenyament i la literatura, a veure, claríssim, a mi el fer de mestre és el que m'ha donat per menjar per tenir una casa i per criar els meus fills. Vull dir, no la literatura. La literatura, puntualment, et pots comprar una jaqueta, si no és gaire cara.
Sí.
I aparquem els convidats d'honor per parlar de taules rodones, perquè, com dèiem, també són els atractius de la CatCon. I comencem parlant de novel·la o literatura juvenil, perquè aquesta CatCon s'ha parlat d'aquest tema, tot i que a la taula hem de dir que no hi havia cap persona menor de 30 anys.
O menor de 40, potser, ja.
No m'he atrevit a tant, però...
Sí. Home, sí, ara estem parlant que hi havia la Montserrat Galícia, no és menor de 30, tampoc. No. 40, marxem als 9, ara no sé quina edat posar-li.
Millor no la diguis, per si t'equivoques.
César Mallorquí, que ja hem sentit la seva veu abans,
sí.
Té més de 30. Ricard Ruiz, que és una miqueta més gran que jo. I jo, pues, també som més gran de 30.
Exacte.
I moderada per Alicia Gili, que diria que també és una miqueta més gran que jo.
Una miqueta, sí, sí.
No entrem amb edat, o sigui, tots 20 i pico, no?
Bé. Així vam parlar de literatura juvenil i van tornar al tema que vam treure allà a Figueres, al Soc Friki, Soc Cultura, que és que els joves llegeixen menys del que voldríem. Vindria a ser una mica com el punt de partida, no?
Sí, aquí, però els números que ens presentaven és que entre els infants llegeixen un 90% per ple, però quan arribem als adults ja baixa això fins al 30%. I clar, aquí hi ha la pregunta de per què passa això. Aquí li podem donar la culpa de que sigui això. Uns diuen que és la lectura obligatòria dels clàssics, que fa avorrir la lectura.
Home, segur que el Quijote hi té alguna cosa a veure.
Pot tenir. No és, el Quijote pot ser genial, però potser als 11 anys no és la millor edat per llegir-lo. Però és l'únic factor. Alicia Gili ens fa un apunt de com és la lectura actual a les escoles.
La prescripció a les escoles ha canviat, no? De només limitar-se a la literatura obligatòria, aquella clàssica, que avui dia la prescripció a les escoles va molt més enllà, no? I que el gènere, precisament, el gènere i la literatura juvenil estan molt lligats amb un augment interessant, no? De la lectura entre la gent jove.
I la Montserrat Galícia també ens fa un apunt de com hauria de ser la lectura i com no hauria de ser.
Jo penso que és important, o sigui, per exemple, que l'escola el que hi hagi és una bona biblioteca. Els llocs les escoles en els quals intenten que això sigui possible, realment aconsegueixen que hi hagi més lectors o que els nens agafin més afició a la lectura. Però realment, en canvi, pel que faria a lectures per obligació, a veure, una cosa és que treballis un llibre determinat i aleshores n'esculls un i que per tant hi treguis molt de suc. I l'altra cosa és que hi hagi uns llibres que s'hagin de llegir per obligació en detriment d'altres que, bueno, que tots ens agrada escollir, que cadascú té els seus gustos i que per tant penso que no ha de quedar encorsetat a l'escola les lectures, vaja.
Però també cal enfocar-ho des d'altres vessants, com la que aporta Ricard Ruiz.
Un dels grans problemes que hi ha hagut i que surt en tot això que estem parlant ha estat el que s'ha anomenat històricament la literatura transversal. És a dir, aquella que servia perquè els joves no es droguessin, que servia perquè parlessin de sexe en determinades condicions, poc, un petó, com a molt, però vaja, que parlessin. No? Aquella literatura destinada a transmetre valors. I durant molt de temps era la dominant i era la que es prescrivia. I això sí que era un desastre absolut. En els temps actuals conviu la prescripció, que afortunadament ja és molt diferent, però també lliurement el mercat i la gent s'apunta doncs, també a modes, de vegades molt capitalistes i molt marcades per la indústria, però també trien els joves el que llegeixen. L'altre problema, per introduir un altre tema així de polèmica i així us hi agafeu si voleu, és el tema de que li diem juvenil com diem Europa o Amèrica, a coses que no tenen res a veure entre si. I no té res a veure 13-14 anys amb 17-18 anys i li diem juvenil a tot. I jo no sé la vostra experiència, els joves, els quants que hi ha per aquí, igual ho tenen més recent, però els altres fem una mica de memòria, penseu en el sexe de la vostra joventut. No sé, no podia competir, llibre, sexe, és que era difícil. No. Quan arriba als 17 anys, 16-17 anys, cada vegada baixa més les estadístiques, hi ha un problema, és que la gent deixa de llegir. No parlo només de sexe, però els estímuls es multipliquen. I el problema és recuperar aquests lectors després, perquè molts d'aquests deixen de llegir amb 16, amb 17 anys, i són els que de vegades no són lectors d'adults. Aquí tenim el problema, però amb 13, 14, estic d'acord amb el César i amb vosaltres, llegeixen molt.
I sembla que també ens falta sinceritat, no?, amb nosaltres mateixos.
Hauríem de fer com una cosa més global, més d'implicar-nos tots, i ser sincers. La lectura no salva res, tampoc. La lectura, els nazis llegien molt. Vull dir, la lectura per si mateixa, la lectura no és la gran salvació. Però no és la lectura en si, és els elements que proporciona acompanyats també d'altres coses, no? I de vegades fem com una sacralització brutal de la lectura i la lectura ho salvarà tot, i si no ho acompanyem de moltes més coses, la lectura per ella mateixa, jo no ho sé. És a dir, llegir 10 llibres seguits de l'Espinosa, jo no sé si et fa millor persona. Tinc els meus dubtes, saps?
Però tot això, l'escola pot ser molt més paradoxal a l'hora de fomentar la lectura, com ens explicava en César Mallorquí.
Jo me aficionaba a la lectura pese al colegio. Es decir, en el colegio se empeñaban en que no leyese. Recuerdo una vez en clase de literatura que me dijeron que era tiempo para estudio. Yo saqué una novela de Evelyn Waugh y me puse a leerla. Y el profesor le dijo, ¿qué haces leyendo una novela? Y yo le dije, esto no es clase de literatura.
I una altra xerrada que hi va haver, una taula rodona, era sobre les ucronies i va comptar doncs, amb autors que acaben d'escriure llibres d'aquesta temàtica. No? Hi havia l'Albert Villaró, que és l'autor dels Ambaixadors i també del Sindicat de l'Oblit, en Joan Lluís Lluís, el de Jo sóc aquell que va matar Franco, i l'Estela Gutiérrez, de La niebla. Les dues primeres tenen en comú la història més recent i Estela en una Anglaterra passa amb una Anglaterra no conquerida pels normands, que sembla així a priori de «oh, no es notarà res».
Sembla ja no seran anglosaxons, doncs.
Heu de llegir el llibre. Una de les conclusions de la taula és que l'ucronia és una molt bona opció per afrontar les coses que no t'agraden de la teva realitat. Això s'ha apuntat de la ciència-ficció en general, però sembla que l'ucronia en concret va molt millor. Ho apuntava Albert Villaró.
Sempre hi ha coses al present que no t'agraden, coses del futur que no t'agradaran i coses del passat que no t'han agradat. No? I això és... És una cosa que s'ha de plasmar necessàriament a l'hora de fer un projecte narratiu. I encara aniré més enllà, és a dir, és la literatura mateixa la que ha de provocar per natura. Quan escrius una novel·la o fas algun artefacte narratiu, l'últim que vols és que tot continuï igual. Canvia tu, però també aspires a que major o menor grau el lector que tinguis acabi reflexionant o acabi compartint alguna de les experiències que has anat plasmant amb la novel·la. I hi ha també una altra qüestió amb les ucronies que jo crec que tant amb el Joan Lluís com amb la meva ja és la venjança. És un vehicle perfecte per venjar-te de personatges que no et cauen bé.
El moderador de la taula era Ricard Ruiz Garzón, que sembla que tenia el cupo d'estar totes les taules de la CatCon, i apuntava que si escriure és una ucronia és en certa manera un joc, i l'Estela Gutiérrez ens deia que sí, i de fet es va dedicar a buscar, atenció, quines paraules angleses són d'influència normanda i es va encarregar de canviar-les i eliminar-les com a part d'aquest futur de la seva novel·la, sense la invasió. Una fricada, però s'ho va passar de puta mare. I ella assegurava que això, precisament, és el que més li ha agradat d'escriure una ucronia.
Jo m'ho vaig prendre molt com un joc. Llavors, el que diu ell, no, que s'ha donat, és de les poques persones que s'ha donat, crec, perquè al final és una novel·la, és una història, és una aventura amb personatges, amb pes i el que vulguis, amb una intriga política, però és una novel·la. La intenció no és que la gent es quedi pensant en altres coses, sinó que es quedi atrapada per la història. Doncs sí, m'ho vaig passar molt bé, vaig estar unes quantes tardes investigant com podien haver evolucionat algunes paraules sense la influència normanda, des de l'anglosaxó al segle XVIII, però sense passar pels normands. Bueno, doncs aquest joc per mi va ser molt divertit, molt gratificant, i mira, és una de les gràcies d'escriure un llibre. Per mi és una experiència doncs, per passar-m'ho bé, per divertir-me, que sigui agradable per mi. Perquè no sé, ja tinc prou mal de cap si ja passen prou coses dolentes al meu voltant com per a sobte amargar-me la vida escrivint una cosa que no sigui agradable. Doncs sí, hi ha molt de joc. En el meu cas és un joc des del començament fins al final. I sí, és un dels encants de l'ucronia.
Però el problema que poden tenir les ucronies i que es poden trobar molts escriptors pot ser que el desig de l'autor faci que la novel·la se'n vagi de les mans. Per exemple, dius, a mi no em cau bé Franco i me'l carrego de manera totalment incoherent, la novel·la cau per totes bandes, no? Clar, s'ha de tenir una mica de...
No ens estem ficant amb Joan Lluís.
No, estic posant un exemple random, De fet, parlem del Joan Lluís Lluís perquè ell el que diu és que hi ha el perill, no?, de que acabis explicant massa i... Clar, que tu com a escriptor et sents un déu, però no pots fer el que vulguis.
La literatura del segle XX ha pecat molt per voler sovint donar massa respostes amb tots els pòsits ideològics que hi ha, que ens han caigut al damunt durant el segle XX, i sovint les novel·les que parlen de les respostes són les que s'obliden més fàcilment. Crec que hem de fer preguntes i després... Clar, en el cas d'una cronia, la temptació és molt forta d'anar fins al final que a tu t'agrada, perquè un escriptor és Déu. Quan escrivim, Déu Nostre Senyor, soc jo escrivint. En un àmbit molt petit d'influència, però en aquest àmbit soc més l'amo absolut. I per tant puc fer el que vull i no hi ha límits. L'únic límit és el que em sembla a mi raonable o sensat o què dirà la meva gent i què dirà el meu editor. Però, llavors, en aquest cas, em trobava efectivament en un cas de consciència personal, que és què faig amb Catalunya. Perquè jo podia fer el que volia amb Catalunya en el marc d'aquesta novel·la, i és una certa responsabilitat. És a dir, podia fer que Catalunya fos... atomitzada per una bomba atòmica, com gairebé passa en una novel·la de l'Albert, eh? Podia fer que Catalunya esdevingués la primera potència mundial, podia fer el que volia amb Catalunya, no tenia cap límit, però... I no volia projectar el meu desig. Jo sóc independentista, per exemple. Era molt fàcil fer una Catalunya independent. És molt fàcil, només que l'escriu, Catalunya és independent i ja està. És molt fàcil, eh?, fer una independència a la literatura, però el meu deure com a novel·lista és quan creu un món, és que aquest món sigui versemblant.
Hi ha un altre element amb què s'ha d'anar molt, molt en compte, i és el dels cameos i dels homenatges, perquè clar, tu dius, mira, si faig una ucronia en temps de, no sé, del Charleston, doncs faré que surti aquest, i els hi canvio la vida a tots i tot estupendo, no?
I pot ser gent fora d'època, també.
Si clar, clar, però el problema és que si en fas masses, el lector s'acaba perdent o s'acaba perdent el que és l'essència de la història que vols explicar i t'acabes quedant només amb els cameos. El Joan Lluís Lluís va explicar que n'havia fet uns quants.
I rescatar gent que ha patit inútilment i que, doncs, posar-los en situacions de justícia històrica, per dir-ho així. Però és complicat perquè si em posen massa, llavors és l'excés del joc, en aquest cas, en què no hem de caure. Per tant, sí que quasi a Pompeu Fabra, a Barcelona, a l'Institut d'Estudis Catalans, el 1948, és l'any en què va morir a l'exili a Prada, bé, que era a Catalunya també, però l'exili estatal, i poso en Joan Oliver, que en lloc d'anar a Mèxic durant la Segona Guerra Mundial va a Londres i anima un programa de ràdio que és, ara no recordo com l'indic, alguna cosa com els catalans parlen als catalans i fa bromes i fa versos i rodolins des de Londres esperant de poder tornar en una Catalunya potser lliure. Aquests els he posat, Francesc Trabal també, perquè em semblava que eren útil per construir el món, però en tenia molt més, tenia una llista molt llarga de personatges reals que volia posar, però al final no els vaig posar perquè això hauria potser caigut en una cosa massa pintoresca, i aquest és un perill que cal intentar evitar.
I acabem amb l'última taula rodona que fa referència a la literatura, perquè recordeu, ho dèiem al principi del programa, que s'han tractat altres temes i que abordarem en el programa següent. Hi ha una altra que és bastant innovadora en quant a tema, crec que no havia sortit en cap altra convenció de les que hem anat, que
no,
és
no, recordo.
La relació entre la literatura i el moviment LGTBI. O sigui, com les novel·les o quines novel·les o de quina manera mostren les persones d'aquest col·lectiu o ajuden fins i tot a la gent a sortir de l'armari.
Sí, perquè aquest era el títol, era com el gènere fantàstic ha ajudat a sortir de l'armari a l'LGTBI. Una cosa així era el títol.
No, crec que era al revés.
Com l'LGTBI ha sortit de l'armari del gènere fantàstic.
Crec que era com si l'LGTBI hagués ajudat a sortir de l'armari del gènere fantàstic.
Sí, una cosa així.
Bé, va, és igual.
Recupereu
el
programa
Roger,
el i trobareu
Roger
el títol.
Roger Benet està rient així, a pierna suelta, eh?
Doncs hi va poder participar en Ricard Ruiz, Garzón.
De nou.
Cristina Xifra, Laura Huerga i està amorada per Lluís Salar, que es va explicar el perquè de la taula rodona.
L'objectiu d'aquesta xerrada és una miqueta... sorgeix del Culí, també de l'iniciativa Leo Orgullo, que és una que vaig, dels quals vaig ser ideòleg, i l'idea de, a través de xarxes socials, potenciar autors, escriptors i temàtiques LGBT. I partem d'aquesta constatació de que el fantàstic en totes les seves varietats ha sigut el camp perfecte on s'ha pogut experimentar i parlar sobre sexe, gènere, orientació, identitat i feminisme. I també, a mesura que els drets del col·lectiu s'han anat aconseguint, en aquesta literatura és on s'ha pogut aprofundir i seguir analitzant.
I en Ricard Ruiz ens va explicar, el perquè del nom de la taula rodona i no era en va.
En el moment que ens vam plantejar de fer la taula i li vam posar aquest títol una mica per provocar, però una mica amb molta base, no? Perquè el fantàstic pot haver ajudat a l'LGTB a sortir de l'armari. I la veritat és que tothom ho sap, que el fantàstic, la ciència-ficció, els gèneres insòlits o especulatius, com li vulgueu dir, doncs fa molt de temps que són un camp d'experimentació per parlar d'alternatives, entre elles afectives, no? Afectives amb A, afectives amb B també, però seria un altre tema. I els noms clàssics que mencionava ara mateix la Cristina, doncs són els que tots tenim al cap, però realment entre aquella Cristina de Pissant i algun altre de fa molts segles, i passant pel mig per la Mary Shelley, que després en parlarem, i la Mary Wollstonecraft, que és la seva mare i que segurament és considerada ara mateix una de les grans pioneres del feminisme, ens anem trobant sistemàticament cada poc temps una sèrie de noms que si el cànon hagués estat diferent, si no hagués estat aquest cànon doncs que, com deia el senyor Harold Bloom, el volien revisar des del ressentiment, doncs sí, perquè estem ressentides, perquè hi ha molts noms femenins que haurien de ser en aquest cànon i no hi són perquè van ser invisibilitzats, no? Si no hagués estat aquest el cànon, doncs hauríem vist tota una presència d'autores. Si no hagués estat aquest el cànon, doncs des de l'Oscar Wilde amb el relat de Dorian Gray fins a molts altres exemples que també podríem visibilitzar, alguns ho farem, però ens centrarem més en autors més recents i autores més recents, doncs també hauríem vist i tindríem tots més clar que aquest paper ha estat molt important, aquest camp d'experimentació, doncs és com deia la Pamela Sargent, que deia que la ciència-ficció és un terreny perfecte per estudiar com podria ser les coses d'una altra manera i per tant estudiar els avenços socials i els avenços en el terreny afectiu, no? Afectiu.
Més enllà de la reflexió, el que vam fer va ser analitzar, o sigui, el moderador de la taula va fer una llista, un quadre, amb les novel·les que, segons ell, o sigui, tria personal, que després entre el públic sí. En van aportar més, tractaven el tema LGTBI.
També volem voler sentar les que havien sortit en català, amb la qual la llista queda una mica reduïda.
Clar, però, per exemple, hi havia Alien,
sí.
Que molta gent van pensar que fa Alien aquí, no?
Sí, Alien ha sortit en català, no sé per què, però en aquest cas, clar, parlaven del fet que el personatge de la Tinent Ripley havia de ser un home originalment.
Però clar, també es queixaven que van posar una dona però seguia actuant com un home.
Jo mai m'havia semblat que actués com un home o com una dona, era el segon al mando.
Això és el que es va dir. També, clar, hi ha moltes novel·les específiques d'aquest tema, per exemple, la Tina Frankens de la Belle Olid, que en van parlar aquí al Quimèric, no?, que ho destacaven. Hi han com moltes novel·les, sobretot molt actuals, de fet en aquesta llista quasi tot era molt actual dels últims 2 anys.
Sí.
Això què vol dir? Que clar, ara ja es pot parlar d'això amb una certa llibertat, més que fa 20 anys, per dir alguna cosa. Òbviament no faltaven a la llista títols de la Úrsula K. Le Guin.
Els Desposseïts, la màscara de la
Foscor. La màscara de la Foscor hi era, perquè clar, és la que més clarament mostra una relació, si no homosexual, dubtosa, podríem dir. Perquè clar, un personatge és hermafrodita, per tant és com... Però clar, fa moltes reflexions de dir... Bé, no, es queixaven fins i tot, no?, de dir posa la punteta quan explica aquesta relació en què s'estan enamorant, però no arriben a cap escena sexual, que és potser el que li hauria faltat i el que potser ella mateixa hauria fet ara mateix.
Sí, això és el comentar que la Le Guin al principi es tallava una mica.
Home, fa molts anys.
Sí.
No era el mateix moment que ara, segur que ara ho hauria fet diferent. En tot cas, aquesta taula va estar molt bé perquè ens vam poder apuntar uns quants títols interessants de llegir, vam poder reflexionar i rebre doncs, input sobre un tema que potser molts no ens havíem plantejat, perquè molts quan llegim una novel·la pensem en la història que ens expliquen i no en si el personatge és gay o no. Almenys parlo personalment, potser des de l'heterosexualitat, però bé, va ser...
A mi me la suda bastant.
Exacte. Si està ben perfilat el personatge, sí, no importa. En tot cas, si us ha agradat el que us hem explicat i voleu veure les xerrades senceres, les penjaran al canal de YouTube de la Societat Catalana de Ciència Ficció i Fantasia. Fins aquí el programa d'aquesta setmana. Se'ns ha fet curtíssim, però recordeu que la setmana que ve tornem encara amb més contingut de la CatCon explicant doncs, les qüestions que s'han tractat en aquesta convenció que van més enllà de la literatura, com per exemple el còmic, les creacions audiovisuals o les bandes sonores. No us ho perdeu, tornem la setmana que ve. Adéu-siau.